Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Aquesta hora ja sabeu que sempre a Ràdio Vilafranca tenim una estona dedicada al món de la literatura infantil o juvenil, i ho fem repassant amb un autor un dels seus llibres. Sovint són autors dels textos d'aquests llibres, però també no defugim tampoc al món de la il·lustració, entesa també com una autoria, i d'altra banda, en altres ocasions hem estat parlant també amb traductors o fins i tot amb els editors, presentant-nos noves col·leccions, noves editorials. Avui comencem un capítol que dedicarem les properes setmanes a parlar-vos de llibres publicats per l'editorial EDB, i ho fem en la seva col·lecció Tocant, dedicada doncs, a l'infantil, amb un llibre que es titula La sort d'en Murphy, que ha escrit el Pep Molist i que ha il·lustrat el Cristian Inaraja, que tenim al nostre costat via telefònica. Cristian, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Hem de dir que tu has il·lustrat un grapat de llibres infantils o juvenils, i hem de dir, perquè el coneixem de fa una colla d'anys, que el Pep Molist, a més ha passat pel nostre programa més d'una ocasió, ha escrit un grapat de llibres infantils, sobretot infantils o juvenils, i a part d'escriure'n, doncs fins i tot ell fa a vegades crítica literària o recomanació, sobretot a través de la biblioteca. Per tant, ens trobem aquí davant de dos personalitats, podríem dir, en l'àmbit de la infantil a casa nostra, el Pep Molist i el Cristian, que no sé fins a quin punt havíeu coincidit abans o és el primer llibre que l'il·lustres.
Doncs mira, la casualitat ha fet que aquest sigui el tercer llibre que il·lustro amb textos d'en Pep Molist. El primer va ser per l'editorial El Cepi Lanança, fa potser uns 5 anys, deu fer o així, amb un llibre que explicava la història d'un cuc de seda, que es deia Sedafí. El segon va ser un llibre de poemes molt bonic que va publicar Jo Llibre, i em sembla que ara no me'n recordaré com es diu. Sí, es diu, té un títol molt bonic, també es diu Tocar el cel amb els dits. I a més ha donat la casualitat també que aquest llibre ara està nominat en el Premi Atrapa Llibre, que és un premi, potser ja ho coneixeu, que diguem-ne que els nens de moltes escoles que participen el llegeixen i després són ells els que acaben decidint el llibre que escollen premiat. I ara
fan de jurat els nens, poquet.
Sí, els nens fan de jurat, d'aquí al juny se sabrà. I aquest és el tercer llibre que il·lustro d'en Pep Molist. Vol dir que la nostra coneixença, diguem-ne, és breu. Només fa 5 anys que ens coneixem, així a nivell professional, però ja portem 3 llibres junts.
I personalment us heu conegut o ho feu a través del contacte de l'editorial?
Ho fem normalment a través del contacte de l'editorial, perquè són les editorials les que truquen en els il·lustradors que elles creuen convenient. Sí que a vegades el mateix autor o autora diu: mira, a mi m'agradaria que el meu llibre l'il·lustrés tal persona, i després ens truquen per recomanació de l'autor. Però normalment són les editorials les que es posen en contacte. Nosaltres no veiem a l'autor, en aquest cas, amb en Pep sí que ens hem vist, però sobretot a posteriori. És a dir, quan et veus amb l'autor, quan fas la presentació del llibre, quan fas actes de tipus de signatures o així, però potser abans no t'has vist mai. És més, jo he il·lustrat llibres d'autors que encara no he vist mai.
Sí, això ho sabem que succeeix en aquest món. És lògic, també és una dinàmica, podríem dir que en alguns casos fins i tot necessària, perquè si no seria potser impossible posar tothom d'acord, no? Però anava fent aquestes preguntes, Cristian, perquè, com hem dit abans, amb el Pep Molist hem coincidit en diverses ocasions, i em sembla que una mica traspua el seu tarannà i el seu caràcter amb la seva manera d'escriure i les històries que escriu. O sigui, realment, aquesta mateixa que avui comentem, La sort d'en Murphy, és una història entranyable, no?
Sí, és una història, si l'heu llegit, és una història petiteta que parla d'una anècdota petiteta, és a dir, de la mala sort que podem tenir tots, i que aquesta mala sort es pot revertir i pot convertir-se en bona sort segons com ho mirem. Però vaja, és una... quan dic petita història em refereixo que no hi ha guerres, no hi ha res d'aquesta transcendència, sinó que és un nen que vol anar a comprar un gelat i ha de pujar unes escales, tan simple com això, no? Però que en canvi sempre respira com les històries d'en Pep, a més de la simpatia, respira aquest rerefons on a partir d'aquesta petita història te n'explica una altra que intueixes que és més gran.
Mm-hmm. I tant que sí. I aleshores, clar, il·lustrar una història com aquesta, a més també és petita perquè no és massa llarga, eh? És un conte infantil i sembla que té...
I petites del llibret.
Té 40 pàgines, però de les 40 una part se les endú també la il·lustració. Vull dir que és un conte. Però, com dèiem, entranyable, i per il·lustrar-lo, clar, jo penso que et vas haver de llegir un parell o tres de cops la història, per molt curta que sigui, i reflexionar-hi, perquè sí que és cert que hi ha la imatge de les escales ha de ser-hi per força, no? Perquè és per on cauen les coses. Però a partir d'aquí, la resta, la veritat és que ens ha sorprès molt la il·lustració que acompanya aquesta història, i a més el trobem divertidíssima, per cert.
Sí, mira, evidentment els il·lustradors quan ens passen un text per il·lustrar, el llegim un cop, després el deixem, després el tornem a agafar, el tornem a llegir i el llegim tants cops com calgui per entendre del tot la història. I al final vaig entendre en la història d'en Pep, no faré cap spoiler si dic que passa a les escales de la catedral de Girona, perquè em sembla que ja ho explica a la primera pàgina, però jo vaig veure que més enllà d'aquesta cosa anecdòtica de què passa a Girona, a les escales de la catedral, que tots tenim a la memòria, diguem-ne, a la ment, era una mena de gag visual entre diferents personatges que pugen i baixen les escales, i per tant em vaig, com has documentat bé, em vaig voler centrar bàsicament en els personatges i he deixat tota la resta de coses, és a dir, el fons i les escales no deixen de ser unes línies i prou, no. Podrien ser les escales de Girona com les de Tarragona, com les de Massachusetts, per entendre's, aquestes escales. Perquè m'interessava bàsicament aquesta mena de slapstick d'anades i vingudes de l'escala amb els personatges, doncs donar la importància precisament a això, en els personatges, i deixar de banda l'espai que ocupen, i si us hi fixeu, no es veu res de l'espai més enllà de les escales. Eh?
No, tens raó. Es veuen els personatges i l'escala. I els objectes que porten, perquè també els gelats són part del protagonista,
sí.
Són part del protagonisme de la història, els gelats. I l'ús del color que fas també, són colors molt llampants.
Bé, aquesta era una història, com has comentat, és com una història simpàtica que requeria personatges simpàtics i que fos una història colorista. Encara que pugui semblar que parla de la mala sort, doncs en el fons és una història simpàtica i que ja he comentat que reverteix una mica la truita, no? De fet, no faig cap spoiler perquè el títol mateix, aquest de la sort d'en Murphy, ja ens explica molt de què van les coses. Tots coneixem, no?, aquesta la llei de Murphy aquesta, i un nen que es digui Murphy ja podem intuir per on van les coses.
Sí.
No? Que sempre li acaben, diguem-ne, sempre li acaben anant una mica malament les coses. Però, bueno, el que comentava, jo crec que el to... Quan un llegeix un text... tingui il·lustracions o no, igual que les pel·lícules, tenen un to. A vegades tenen un to més avellotat, a vegades tenen un to més melancòlic, a vegades tenen un to més fresc. I jo vaig veure que aquest text tenia un to fresc i divertit. I jo havia de respirar de la mateixa manera amb els dibuixos. I és per això que els dibuixos em sembla que tenen aquest to fresc i colorista que requereix la història, vaja.
I treballes amb ordinador directament o ho fas sobre paper i després ho apliques a l'ordinador?
Sempre treballo amb un llapis i un paper. Sempre. Tots els dibuixos els faig amb llapis i paper i després ho escanejo, ho passo a l'ordinador i en funció de la història o en funció de que em vingui de gust ho pinto amb ordinador o a vegades ho pinto de manera manual. En aquest cas és tot fet manual, és a dir, són dibuixos fets a llapis i pintats amb rotuladors, rotuladors d'aquests que podem trobar a qualsevol botiga, vull dir, no és cap eina gens especial, precisament per mantenir aquesta idea de frescor que t'estava comentant, no?
És la sort d'en Murphy, i tots coneixem, o la majoria poden conèixer, dels que ens escolten, aquesta coneguda llei de Murphy, que no sé exactament si és una llei verídica o no, però que diu que si t'estàs untant la torrada amb mantequilla i marmelada i et cau a terra, normalment et cau a terra del cantó de la marmelada i la mantequilla. O sigui que sempre, si una cosa pot sortir malament, segur que surt malament. I aquí aquest és el punt de partida d'un nen que es diu Murphy. Sa mare, clar, li diu, nen, és que tu tens mala sort, no? I Déu-n'hi-do el nom que li van posar, pobre. A partir d'aquí, doncs, comença la història. Com tu deies, no la desvetllarem finalment del tot, però sí que és una història optimista, malgrat tot, eh?
Sí, em ve a dir que bé, tots tenim mala sort en aquesta vida, i mira, a partir d'aquest llibre també vaig pensar en aquesta idea que has comentat de la llei de Murphy, que jo no sé qui se la va inventar i no sé què té de verídic, però sí que té de realista. Mira, has parlat això del quan untes el pa amb Nutella o amb mantega i marmelada, sempre et cau per la banda bona, diguem-ne, tocant a terra i se t'empastifa tot, però té una lògica, i és que quan la Nutella pesa més, la cara de la Nutella pesa més, no? I sempre fa com els gats, que té tendència a girar-se. Per tant, la gent que tenim, i també m'incloc jo, que acostumem a tenir mala sort, hi deu haver alguna raó científica en tot això, però de la mateixa raó, de la mateixa manera que hi ha aquesta raó científica perquè tinguem mala sort, això també ho hem de poder científicament revertir i convertint aquesta mala sort en si més no, en ser persones normals que tenen una mica de mala sort i una mica de bona sort durant el dia.
Segur que tots plegats tenim sempre una estona de bona sort i una estona de mala sort. Nosaltres tenim la sort avui de comptar amb el Cristian en aquest espai de l'entrevista del programa Llegir per Sentir. I mira, aprofitant que la història és molt curta, em penso que no podem desvetllar gran cosa més, aquesta història d'en Pep Molist, però aprofitant que ets amb nosaltres i sabent que el treball de la il·lustració sempre va molt per endavant de l'edició final. Això vol dir que aquest llibre ja fa dies que el vas acabar d'il·lustrar, fa mesos, per tant, fa mesos que el vas acabar d'il·lustrar. Et volíem demanar si estàs a hores d'ara embrutant-te amb tinta els dits amb algun altre treball i si estàs plantejant algun treball que es pugui explicar, vaja.
Doncs sí, evidentment. Quan surt un llibre al mercat vol dir que ja fa potser mig any que el vam deixar d'il·lustrar, que ja vam acabar la nostra feina i després ens posem amb altres coses. Ara mateix tinc tres llibres en dansa, cap d'ells és amb en Pep Molist, espero poder treballar d'aquí poc una altra vegada, perquè crec que tenim bastanta afinitat entre la seva feina i la meva, però bé, sí, jo ara mateix estic treballant en tres llibres en paral·lels, que no és que no us ho vulgui desvetllar, però tampoc la informació que us pogués donar tampoc seria massa rellevant. Per tant, deixem-ho així, en aquest sentit.
Mira, et faré una altra pregunta, que aquesta potser sí pots desvetllar. A part del Pep Molist, aquestes darreres setmanes, amb la proximitat de Sant Jordi que hi havia, vau publicar algun llibre que comptés amb les teves il·lustracions, que aquest sí s'hagi publicat ja?
Sí, mira, us diré els darrers que he publicat. Mira, i ara que ho tinc aquí davant, deixem-ho mirar, perquè ara em porto uns quants. Bé, els darrers llibres que he publicat, precisament un és amb una editorial italiana, que d'un nen que té autisme i la gent es pensa que és una mica marciano, diguem-ne. Aquest ha sortit a Itàlia i, per tant, encara no s'ha publicat aquí. Després, a finals de l'any passat, va sortir un llibre molt bonic amb poemes de Miquel Desclot, que es van traduir al castellà, i aquests han sigut publicats per l'editorial Calandraca, amb la que ja he treballat també unes quantes vegades. Després ha sortit el de la sort d'en Murphy, que va sortir a principis d'any, crec, amb el text d'en Pep Molist, i ara està a punt d'aparèixer un altre llibre amb l'editorial Calandraca, que l'he treballat amb un altre autor que es diu Jordi Gastó, amb el que també ja porto tres o quatre llibres editats amb ell. I ara tot això ja està fet, diguem-ne. I els tres que t'he comentat són els que estic ara treballant i que suposo que sortiran cap a la tardor.
Doncs Déu-n'hi-do, no pares. Pel que ens estàs explicant, no pares, i això és bo. De fet, el sector, malgrat la situació viscuda en els últims anys, tema de pandèmia i tot plegat, dona la sensació que no ha pagat tant la subtragada com si ho va pagar, recordem, en l'època de la crisi econòmica que va començar amb l'esclat del 2008. Dona la sensació que aquesta pandèmia potser no ha afectat tant el sector del món dels llibres.
Jo crec que no, per una raó, perquè la pandèmia ens ha confinat a casa i a casa o mires la tele i mires, diguem-ne, pel·lícules o sèries o llegeixes llibres i, per tant, els llibres han continuat funcionant. Jo, de totes maneres, he de dir que en el món de la... que ja fa temps que em dedico, en el món de la il·lustració infantil i juvenil, encara sóc dels que penso, i ara m'estic tirant una mica de pedres al damunt de la taulada, però sóc dels que penso que es publiquen masses llibres a Catalunya i a tot arreu, en general, i que potser s'haurien de fer menys llibres i més ben fets. I ja et dic, m'incloc jo dins dels culpables, també, però sí, a vegades penso que aquest afany de producció que tenim amb tot, no només amb els llibres, sinó amb aquesta cosa del capitalisme que hi ha fa uns anys que tenim, doncs fa que haguem de produir, no tenim temps ni de digerir. I això també una mica s'ha empaltat en el món de la literatura i dels... No de la literatura, en el món de la venda de llibres, no? Que s'han de fer molts llibres, vendre molts, i de seguida ja els posem a la prestatgeria de, no sé, dels que ja estan utilitzats, i vinga, uns altres llibres nous. I no tenim temps, encara, segurament, a menys a mi em passa, jo tinc llibres que vaig comprar per Sant Jordi de fa 2 anys, que encara estic pendents a la prestatgeria. Vull dir que no dono l'abast de llegir, que ja se n'estan fent de nous i ja se'm caduquen a mi. Per tant, i perdoneu que m'enrotlli en aquest sentit.
Que és molt interessant el que ens dius, Cristian.
Sí, que potser hauríem de frenar una mica la màquina amb tot, fins i tot amb els llibres, i fer menys coses, fer-les més ben fetes i tenir temps de disfrutar-les i de gaudir-les.
I donar-los vida, també, perquè a vegades et passa que un llibre al cap d'un any i mig ja queda descatalogat i després, si en trobes una referència i el vols trobar, no el trobes enlloc.
Clar, i això és com una mena de despropòsit d'aquest capitalisme brutal que vivim, no? Que podia ser un llibre que estava molt bé, però se l'ha menjat la mateixa estructura de fer llibres. I ja està. I no només això ja que ja l'han descatalogat, sinó que els que els hi sobraven, també els han cremat.
També. No deixem res a l'armari, eh?
Yeah. Bueno, res, una reflexió que m'has donat peu a fer-la.
Sí, sí.
Aprofitat el moment.
I tant que sí. I nosaltres contents d'haver-la compartit amb tu, recordant que hem començat, això sí, parlant de La sort d'en Murphy, de Pep Molist, il·lustrat per el Cristian Inaraja. Cristian, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Content de poder estar aquí parlant de llibres i d'il·lustració.
Adéu-siau.
Adéu.